migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia COPE. Des de COPE Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I anem a parlar de mòbils. Anem a parlar de mòbils i, sobretot, de donar mòbil al nano. Ara, quan, quina edat, millor dit, seria la ideal per donar un mòbil a un nano? A quina edat? Bé, la realitat és que és una pregunta que no és fàcil de respondre. No és fàcil de respondre perquè va en funció, primer, del nano. Primer del nano, i després de la paranoia dels pares, que això és un altre. Aquí possiblement seria on està el key, perquè les coses han canviat per qüestions tecnològiques. Els que tenim certa edat, i possiblement no tanta certa edat, recordem quan no hi havia telèfons mòbils. I sortíem amb els amics, i sortíem de casa, i dèiem, me voy a tal lloc. I, no sé, ja apareixeràs. Ja apareixeràs, o vindré a tal hora, vull dir... No, aquesta sensació de tenir-ho tot controlat per seguretat, doncs s'ha elevat molt amb l'aparició de la tecnologia i també de l'entorn social. Podria ser una de les excuses. És que les coses estan pitjor. No sabria què dir, eh? No sabria què dir exactament. Sí, hi ha coses que no han empitjorat, però d'altres no. Això podríem estar d'acord des d'un punt de vista objectiu. El que sí que ha canviat clarament és la tecnologia. I això també ha inclinat a que les famílies, les pares, els mares, els pares, doncs tinguin aquest concepte de, ostres, de connexió total, d'estar connectat, de controlar, no sé si és la paraula, perquè no seria la controlar, perquè seria una qüestió d'estar tranquil, saber on està el nano, on va la nena, on no va la nena, on va el nen, qui queda, si, per què triga mitja hora, per què després del col·le. Clar, això genera una angoixa, i és normal, és normal. La realitat és que nanos de 8 o 9 anys, o fins i tot menors, ja tenen mòbils. Ja tenen mòbils. Hi ha una recomanació general que seria a partir dels 13 anys. A partir dels 13 anys, una mica més. En funció de què? Recordeu que un mòbil va més enllà de tot això, va més enllà d'una comunicació. En un mòbil hi ha xarxes socials, en un mòbil hi ha un accés a internet, en un mòbil hi ha moltes històries que possiblement, primer els pares hauríem d'aprendre com funciona tot això, perquè ens hem enlluernat amb el tema. Bé, des del punt de vista de saber, no vull utilitzar la paraula control, perquè no seria controlar, però sí seria estar tranquil, saber on està, què fa, aquest tipus de situació, per estar tranquil, de tranquil·litat, de seguretat, doncs es trucava. Però està el dubte, li donem el mòbil per saber què fa i per comunicar-se amb nosaltres, amb què després ell o ella fa amb el mòbil 50.000 coses més que no tenen res a veure amb trucar-te a tu. Perquè ja és casualitat que quan tu truques mai agafa el telèfon i sempre està enganxat amb ell. Això ja seria un altre tema, no? Molt més adolescent, en aquest cas. Bé, ja des de fa un temps a Girona, que els nanos d'aquesta edat, que puguin anar sols o de més, o tinguin un canvi de plans, o necessitin trucar a casa per qualsevol cosa, no necessàriament una urgència, sinó per qualsevol cosa, ho poden fer des d'equipaments públics. És una experiència que està funcionant molt bé, molt ben rebuda. Daño no hace esto, però si pot ajudar. S'han oblidat les claus, mira que faig un canvi de plans, etcètera, etcètera. Doncs aquesta experiència que està funcionant també a Girona es vol aplicar, es vol extendre també a Barcelona. De fet, ja s'ha aprovat. Va ser una proposta que va fer el grup municipal d'Esquerra Republicana i que s'ha aprovat en comissió. I en parlem amb la Rosa Surinyac, regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, per parlar-ne del tema. Rosa, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Com surt la idea de presentar aquesta proposta a l'Ajuntament?
Crec que ho has explicat molt bé.
Ostres, gràcies. Explica-ho sí. Tu, perquè...
No, ho has explicat molt bé, perquè has anat al punt de quina és la necessitat concreta, a vegades, del mòbil. Com deies, és evident doncs, que hi ha doncs, diversos estudis i el que ens està portant una mica doncs, el que anem veient del fet d'introduir el mòbil a edats, diguéssim, doncs, que encara la maduresa d'aquell infant o d'aquell jove doncs, no està... prou capacitada per enfrontar-se, no el que és una pantalla, sinó que el mòbil, com sabem, doncs t'obre un món en el qual, doncs, si no està, diguéssim, regulat d'alguna manera, doncs pot ser molt extens, entrant en xarxes, etc. I per tant, d'aquí també venen doncs molts debats que hi han hagut doncs en els últims anys i que ha acabat derivant que amb el que és l'ensenyament obligatori, doncs ara a les escoles i instituts doncs es prohibeixen els dispositius mòbils en aquest sentit. Dit això, clar, ens trobem d'altra banda en què, per exemple, l'edat en què un infant o un adolescent pot començar a tenir autonomia per anar sol, en el nostre cas doncs a la ciutat de Barcelona, recau més o menys a unes edats que estan doncs a partir dels 11, 12, quan comença la secundària, entre els últims anys de primària, els primers de secundària. Per tant, que són edats en què, com dèiem, no volem validar la necessitat d'haver d'anar, diguéssim, de la mà d'un dispositiu mòbil, precisament per tenir aquest control de seguretat, com deies, que moltes vegades és una necessitat de les famílies. Els tutors, pares, mares, també hem crescut ja ara amb aquesta necessitat de control i de seguretat. Per tant, aquesta iniciativa surt bàsicament, per acompanyar les famílies en aquella decisió que no és fàcil de retardar el mòbil, perquè és una decisió que no és fàcil perquè, doncs, socialment també hi ha una pressió i els mateixos joves i adolescents doncs evidentment doncs també se senten pressionats per poder tenir aquest dispositiu. Per tant, dotar d'eines, diguéssim, d'eines públiques, com és això, com el fet de poder anar amb un equipament públic i poder sentir la seguretat de dir, escolta, si passa alguna cosa al meu fill o filla, doncs pot trucar des d'aquí. Per tant, acompanyar les famílies i després, també és un missatge cap a aquests adolescents i cap a joves de dir, escolta, teniu autonomia i volem que la tingueu a la ciutat, és a dir, volem dotar-vos d'aquesta autonomia. Per tant, si un dia doncs no tens les claus i arribes a casa, doncs que sàpigues que pots anar al centre cívic del costat i que sempre tindràs aquell espai doncs que pots trucar doncs a la família per dir, escolta, m'ha passat això. O si tens un canvi de plans, que surts de l'institut i te'n vols anar doncs a casa d'un amic o d'una amiga, però clar, no tens manera de comunicar-ho a la família, no?
Sí.
Vull dir que no sempre ha de ser una situació d'urgència, A vegades l'autonomia també ve doncs de ser capaç de decidir què vols fer aquella tarda o el que sigui, no? Doncs, per tant, dotar, a més en una ciutat que tenim una xarxa d'equipaments molt extensa, vull dir, ben connectada, i que, per tant, sabem que cada barri pot haver-hi aquests punts. Dit això, també, de la manera com ho vam estar també treballant i parlant amb govern, i que també va tenir doncs l'aprovació de la resta de grups municipals, excepte Vox, també introduïm el fet de dotar de més seguretat el que és els trajectes cap a l'escola, el que se'n diuen els camins escolars.
Sí.
I, per tant, també poder incloure a determinats comerços de proximitat que també puguin ser aquests ulls o aquestes finestres, diguéssim, que si algun jove o infant doncs necessita això, no?, comunicar-se d'alguna manera, doncs també pugui entrar-hi.
Facilitar-ho.
Sí, facilitar-ho, se senti segur de poder-ho fer. És a dir, jo estic segura que si hi ha un nen o nena a la ciutat que està perdut, doncs els comerços li obriran la porta i l'ajudaran, no? Però que se senti ja amb la seguretat de poder-ho fer i que les famílies també puguin explicar doncs que són espais on poden anar-hi de manera segura a poder fer una trucada i a poder explicar doncs què passa.
La mesura ja està funcionant i sembla que amb molta acceptació, molt èxit a Girona.
Sí, correcte.
Que no sé, és una mena de prova pilot, perquè està funcionant molt bé en aquest cas. Això, quan s'aplicarà a Barcelona en aquest moment? Quan serà de forma pràctica ja efectiu? Se sap alguna cosa?
Això ho vam aprovar fa molt poquet, fa una setmana i escaig, es va aprovar en comissió i, per tant, el compromís que tenim per part de govern, que en principi doncs, és qui ho ha d'implementar, evidentment, és que això es pugui posar en marxa de manera ràpida, perquè no requereix, diguéssim, d'una gran inversió o d'una gran estructura. El que requereix és de coordinació i de poder fer una campanya ciutadana explicant això, però una campanya també que se sap molt bé a qui ha d'anar dirigida, que és especialment això, no? Un públic que és a infants i joves i a les famílies. Per tant, jo espero veure-ho a inicis del 26 o a finals d'aquest any o a inicis del 26.
Llavors, Rosa,
ho estem seguint.
Rosa, jo entenc que el funcionament, perquè tothom ho entengui bé, serà, vull dir, la base és que un nano necessita, no cal que sigui un cas d'urgència, sinó un canvi de plans, el que explicaves abans, pot adreçar-se al centre cívic o a la biblioteca i dir, vull trucar a casa.
Sí,
serà tan senzill com això.
Correcte. Hauria de ser tan senzill com això, de poder-se apropar amb un equipament municipal, com dèiem, també es va incloure fins i tot que poguessin haver comerços, però bueno, començant amb el que seria la xarxa d'equipaments municipals, que es pugui acostar amb un equipament municipal, sí que hi ha d'haver, doncs, aquesta capacitat d'aquest jove infant de tenir apuntat el telèfon o de saber-se de memòria el telèfon de casa, perquè aquí sí que no, no hi pot haver un creuament, diguéssim, de dades, sí, però que pugui utilitzar els telèfons fixes, o fins i tot en aquells casos doncs, que no en tenen i que tenen mòbil, però vull dir que pugui tornar a fer ús d'aquests punts de telèfons fixes que la ciutat ja té, de fet, o sigui, que la ciutat ja té aquesta xarxa connectada i que, evidentment, doncs, els pugui connectar amb la família.
Doncs és una proposta molt positiva, o sigui,
Té una
pinta d'experiència important, i a més, tenint l'exemple de Girona, que ha funcionat molt bé, doncs...
És una proposta positiva perquè també el que estem validant, com deia, és de dir, escolta, hi ha una decisió de les famílies que no és fàcil i que, per tant, la ciutat us acompanya, i la ciutat també fa que sigui, doncs, més fàcil moure's i que es pugui dotar de més autonomia. És evident que això ha d'anar, o sigui, el camí cap a l'autonomia d'infants i joves ha d'anar acompanyat d'altres mesures, en reducció de trànsit, de la seva velocitat, etc, especialment doncs això, amb ciutats com Barcelona, però sí que anar caminant cap a diguéssim aquest recorregut de dir als infants i joves que estem veient com cada vegada més s'està retardant també l'edat en què comencen a anar sols. És a dir, estem restant autonomia en aquests infants i joves a la ciutat. Per tant, restar autonomia també vol dir doncs, restar capacitat de decisió, hi ha un conjunt de temes que hi ha aquí al darrere doncs, que creiem que és important doncs, no desmereixer-los.
Doncs Rosa Surinyac, regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona i una de les impulsores del projecte, perquè ho vas presentar tu i ho vas defendre tu. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i explicar-ho, molt amable.
Moltes gràcies per donar-hi veu, també. Vinga.
Un plaer, un plaer. Bé, doncs, de seguida és un bon que, és una bona eina. És una bona eina, la veritat és que sí. A veure com ajuda, però tot sigui bo, tot el que pugui ajudar, ajuda per aquestes coses, perquè, ojo, que los móviles los carga el diablo. Va, que de seguida parlarem de salut visual aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si us imagineu una qüestió. Us imagineu com seria una junta amb 49 milions de veïns d'Espanya? A l'Eriu Merlin ho tenen clar. El tema principal seria l'eficiència energètica, perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida el planeta, i aconseguir-ho és més fàcil del que pensa. Primer, un bon aïllament. Des de panells aïllants, toldos, selladors, finestres adequades, són només alguns exemples amb els que pots estalviar fins a un 60% d'energia. El segon, climatitzar amb solucions eficients. Amb sistema de calefacció, refrigeració i una bona ventilació, pots mantenir la temperatura ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia amb solucions com els panells solars. Començaràs a produir la teva pròpia electricitat guanyant més independència energètica. Així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, passa't per la botiga de l'Eriu Merlin, o entra al web leriumerlin.es i deixa't assessorar pel seu equip d'experts, perquè a més llars eficients tinguem, més sostenible serà la llar de tots.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Sabeu una cosa? Quan parlem d'oftalmologia i quan veiem l'oftalmòloga, segurament igual heu trobat o heu vist algú que porta ulleres. I dius, ostres, però com és això possible que porti ulleres aquest senyor o aquesta senyora? Els oftalmòlegs porten ulleres, és curiós. Parlem d'això amb el doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, perquè ens parli de tot això. Emilio, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia, com estem?
Va, escolta'm, què és això de que els oftalmòlegs porten ulleres? Hi ha llegenda urbana, hi ha en què, però expliquen el què.
Absolutament, absolutament. Pensa que la majoria dels oftalmòlegs i metges que coneixem estan operats. Ja saps que hem parlat moltes vegades que són tècniques de fa 30 anys, per tant, no contrastades, no, lo següent. I, per tant, si estan en bones mans, amb tecnologia actual, i com sempre diem, amb un làser Amaris o amb un làser Catalis, la cirurgia és molt segura i, per tant, s'operen. Si hi ha algun oftalmòleg o algun metge que porta ulleres, és evident, perquè això és una decisió personal, no pots obligar a tothom a operar-se, de veritat, però sí que està clar que molt personal mèdic està operat, veig cada dia molt personal mèdic, tant d'infermeria, auxiliars, celadors, metges, internistes, anestesistes, cirurgians, que s'operen perquè saben que és una cirurgia segura i que això ajuda a que aquestes persones deixin de dependre dels vidres. És el que diem moltes vegades, que són cirurgies segures i que, per tant, les fem la immensa majoria de la gent quan volem o podem.
Emilio, escolta, explicant això del... Ara que has esmentat el làser, el Catalyst, explica'ns sí. Com funciona i els temps d'ús que utilitzeu. Com va això?
Doncs el Catalyst és la revolució pel temps de cirurgia. Una catarata que abans podies estar entre 15 i 20 minuts i ho feia tot l'oftalmòleg, o sigui, el metge, el cirurgià, doncs ara pensa que el 70-80% de la intervenció la fa el làser, que és fer desfer la catarata o, per exemple, la presbícia, desfer el cristal·lino, que ja comença a estar envellit, i després entrem a quiròfan, on el que fem és aspirar les massetes que ens ha fet el làser i després posar la lent, que va amb un cartutxo reinjectat, és a dir, tu només a través de 2 mm injectes la lent multifocal dintre de l'ull i compenses la graduació perquè puguis veure sense ulleres. En resum de temps, tu pensa que el làser, amb una catarata molt dura, molt dura, molt dura, s'hi pot estar 2 minuts d'intervenció. I després nosaltres a quiròfan per aspirar i posar la lent entre 5 i 7 minuts. És a dir, fixa-t'hi que s'ha simplificat tot, però el més important, que el percentatge important de la cirurgia no es fa manualment, sinó que es fa amb una tecnologia làser que és fiable, que és precisa i que evita el risc de complicacions, o com a mínim el redueix al mínim impossible.
I això suposo que també ajuda a la recuperació, no? Després el...
Ah.
No sé si la paraula seria en aquest cas un postoperatori, però sí en el temps de recuperació, no?
Claro, perquè la incisió que fas per posar la lent, al no tenir que manipular tu, és de 2 mm, i aquesta incisió està ben tancadeta cap a la setmana. Llavors, la persona a la setmana ja pot començar una vida relativament normal, progressivament, i, per exemple, pot començar a mirar l'ordinador, pot començar a veure la tele, pot començar a fer unes feines que abans feia, poc a poc, i no com abans, que havien d'estar un mes pràcticament amb la recuperació total.
Emilio, la primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, correcte?
Correcte.
Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, cuida't molt. Doncs de seguida en parlarem de què? Doncs actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els esports, i després entrarem a la gran experiència immersiva que diumenge va començar a la Basílica de Santa Maria del Pi. Una autèntica passada. Parlarem molt d'oci, el que ve ara, perquè jo és tot un espectacle per conèixer la seva història. Però abans, parlem d'experiències, ja que estem parlant d'experiències, i parlem d'Insignia. Insignia Bahia Bianca és la nova experiència business class a Llatinoamèrica. Aquí la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall, des del confort, des de l'exclusivitat del teu espai, des del menú d'alta cuina, en el que cada tast reuneix la millor, el millor de la nostra regió. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca, un membre de Star Alliance. Punt de dos quarts. De seguida actualitzem la informació de serveis, que, si em permeteu, faré 5 cèntims. I és que de cara a aquesta tarda... res, m'ho podia estalviar. Bàsicament, sol i núvols, sobretot a les comarques de Girona, núvols d'evolució. Les temperatures es mantenen, perquè tocaria per l'època una mica per sobre, i més o menys serà la fotografia que anirem tenint aquests dies, eh? Després esperem una nit de Tots Sants, una vesprada de Tots Sants i un dia de Tots Sants, doncs bastant, bastant estables. Després en parlarem d'aquest mapping de llums per explicar la història de Santa Maria del Pi, una experiència realment immersiva al·lucinant. L'explicarem des d'aquí. I després parlarem d'història. Parlarem d'una història desconeguda d'un empresari, el segon marquès de Comillas. Ja sabeu que hi havia una estàtua, una plaça dedicada a Barcelona, no a ell, sinó al seu pare, que la van retirar perquè hi havia aquelles sospites, no és que era un esclavista i de més... Bé, possiblement la història diria unes altres coses. Encara que no parlarem d'això, parlarem del seu fill, en aquest cas, tot un precursor en el tema social. Només dir que la gent es barallava per treballar per ell. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest penúltim dia del mes d'octubre. Doncs és el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem pel temps i la meteo que ens espera de cara a aquesta tarda. Bé, és una qüestió bàsicament que es mantenen les temperatures que toquen. Bàsicament estem una mica per sobre del que tocaria per l'època. Sol, molt de sol a ponent, i més cap allà avant, sobretot comarques de Girona, des del Garraf cap amunt, tota aquesta zona, doncs núvols d'evolució, bàsicament. és una... no esperem precipitació i fins i tot la temperatura pot ser lleugerament més alta, poca cosa més. Per demà divendres pel matí, què esperem? Unes boires. Esperem boires cap a la Catalunya central, cap a Ponent, un predomini del sol, tant al litoral com prelitoral, i alguns núvols d'evolució. No s'espera precipitació i les temperatures, sobretot les mínimes, doncs baixaran un pèl. Bàsicament serà això el que tindrem com respecte al temps. Bàsicament estem en un període de certa estabilitat amb nuvolositat, molt de tardor. El cas és que ara mateix no s'esperen pluges, que per cert, ja l'Observatori Fabra de Barcelona, abans ja hem parlat amb l'Antonio Bernal, doncs ja ha registrat, fins al que portem d'any, tota la pluviometria de l'any passat. És a dir, que tenim almenys a la ciutat de Barcelona hi ha un any de molta pluja, una pluja abundant en aquest cas. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C-16 està tallada a Sallent en tots dos sentits per una manifestació. A l'AP-7 intensitat a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ocupa el voral, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la B-30 lateral de l'AP-7 i a Cua Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Sant Boi de Llobregat a Viladecans en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B-20 i a l'Antitud i aturades entre Pedralbes i Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. Cuida't.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, què tal? Com
doncs,
està?
Encantat de parlar amb tu, Albert.
Un autèntic plaer.
Avui a 11 Esportes tenim les eliminatòries, home, dels 5 equips de catalans que jugaven l'eliminatòria de Copa del Rei s'han classificat 3, poca broma.
Sí, tenim a la Unió Esportiva Sant Andreu, tenim el Reus, que a més hi havia un derbi, duel directe.
Partit d'aquells d'intensitat,
sí, sí, sí. Tenim el Girona i avui estem pendents, agafant el fil del que vostè ens diu, d'aquesta primera ronda de la Copa del Rei, dos partits en presència catalana. Vaja, un també és un derbi, per allò de ser dos conjunts de casa, entre l'Atlètic Lleida i l'Espanyol. L'altre enfrontarà l'Atlètic Balears i el Nàstic de Tarragona. Recordem que tots aquests equips, els que hem dit, i els que es classifiquen avui, ho fan per la segona ronda, que es jugarà, encara falta el sorteig, recordem que es jugarà a principis del mes de desembre i que el sorteig continuarà sent un sorteig per proximitat. Aquest és un dels grans arguments de la jornada. Més coses. Tenim el Barça pendents.
Sí.
Està el Barça que tremola.
És que tenim la... Jo passaria a ser una assistència sanitària.
La infermeria.
Infermeria també, eh?
Jo que quan ens fem grans tenim aquell fet de mirar enrere i mirar pel retrovisor. Hi havia una sèrie als anys 80-90 que es deia MASH.
Sí, ho
recorda vostè?
Basada en la guerra de Corea.
Un hospital de campanya. Doncs és el que li passa al Barça. És més greu del que es pensava la lesió de Pedri, el trencament bíceps femoral cama esquerra, parlant d'entre 4 i 6 setmanes de baixa. Però vaja, que tampoc hi ha gaire marge per valoracions, el Barça que té per davant l'Elx. I acaba de parlar Mitchell, ara el sentirem perquè demà té partit per obrir la jornada de Lliga a Getafe, el Girona que és cué, el Girona que efectivament ve de classificar-se amb més patiment de l'esperat, de ben segur, per la segona ronda de la Copa. Ara parlem de les novetats, però aquest és el tècnic del Girona, Mitchell Sánchez.
Una bona manera de... d'expressar la nostra manera de fer les coses. Demà contra el Getafe ser capaços de mirar cap endavant, de jugar en camp rival, d'estar en l'àrea rival, és el que necessitem demà per guanyar. Si no, estarem més lluny d'aconseguir aquesta victòria.
Gràcies a la inestimable col·laboració del Víctor Navarro per tenir aquest so que s'acaba de produir a la sala de premsa de Montilivi. Un Mitchell Sánchez que avui fa 50 anys, Felicitats, míster, i que té les baixes per demà ja conegudes de Juan Carlos, de Van de Beek, de Francés i de David López. És a dir que, també toquem fusta aquí, que no hi ha més baixes al Girona, que durant moltes setmanes semblava el que ara és el Barcelona, que té 8 baixes al Barça, un autèntic hospital de campanya. Són els grans arguments que posem a sobre de la taula a partir de les 3 i 5 minutets.
Amb Esports Copes, conduïts per Joan Batllori. Gràcies.
A vostè.
Cuida't molt, Albert.
Igualment, senyor Cruz. Que vagi molt bé.
Si us agrada la història, d'aquí a les 2 de la tarda parlarem de dues coses molt relacionades amb la història. De seguida parlarem de la història de la Basílica de Santa Maria del Pi, explicada amb un màping de llums autènticament fantàstic i que es va inaugurar, que va fer la seva primera experiència immersiva el diumenge, aquest passat diumenge. De seguida parlarem amb el mossèn Josep Maria Turull perquè ens expliqui què consisteix, com va i com no va. Però abans, sabeu una cosa? Que és que quan està alguna cosa ben feta, es nota. I quan està fet amb passió, se sent. Oro Bailén. Oro Bailén és l'oli d'oliva verge extra que ha conquerit els paladars més exigents del món i que continua naixent cada dia amb la mateixa il·lusió. Oro Bailén és intensitat. Oro Bailén és suavitat. Oro Bailén és equilibri. Oro Bailén converteix cada plat en una experiència.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus puertas de interior desde 59 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de recomanacions. Recomanacions per anar a gaudir. Per anar a gaudir de patrimoni. Per anar a gaudir de cultura. Per anar a gaudir de fe, d'història, d'espectacle. És una qüestió, tot això barrejat, eh? Tot això barrejat és una d'aquestes coses magnífiques. I és el que precisament el diumenge es va estrenar a la Basílica de Santa Maria del Pi, l'espectacle. Diré espectacle perquè és que ho és. És que és al·lucinant, a part de totes aquestes qüestions que li comentava, com a cultura, com a fe, com a patrimoni, etcètera, etcètera, l'espectacle Luminescence. Què és això? Bàsicament faré una introducció molt planera i molt ràpida per saber, perquè sapigueu de què estem parlant. Estem parlant de la història de la Basílica de Santa Maria del Pi, explicada i posada en valor amb llums. Seria això, unes llums allà dins que van construint, deconstruint, fent i acompanyant el coro, a més, de la basílica,
i de la Sagrada Família. En parlem d'això, i en parlem d'això amb el mossèn Josep Maria Turull, que és director del Secretariat Diocesà de Turisme, Peregrinacions i Santuaris i director de Barquino Sacra. Mossèn, benvingut.
Moltes gràcies.
Jo he fet una descripció molt planera, potser, però seria més o menys això, no?
Bàsicament, ja anem per aquí. Perquè el que vol, com molt bé has dit, és explicar d'una manera molt actual i amb tots els recursos tecnològics el que ha estat la història de la Basílica de Santa Maria del Pi, que és una basílica realment que ha tingut un paper molt important al llarg de la història de la ciutat de Barcelona, en l'àmbit religiós, en l'àmbit cultural, en l'àmbit civil. I en aquest cas s'ha fet amb aquest, tu n'has dit espectacle, a nosaltres ens agrada més parlar d'experiència, perquè
sí,
realment...
Igual, espectacle és una mica frívol, potser, no?
Però... Bueno, perquè a vegades ho associem
és
una
mi,
mica...
A mi jo vaig tenir l'oportunitat i em va semblar fantàstic, em va semblar una...
És, diguem, és una experiència espectacular.
Vale, d'acord.
Això, sí, realment, això és veritat.
T'ho compraré.
No? Perquè són d'aquelles, com certes altres coses, que s'han de viure. Perquè encara que te les expliquin,
sí, sí,
encara que vegis vídeos, fotos, realment el que val la pena és allà, perquè és una experiència immersiva com d'art total, on, com molt bé hi dius, doncs, hi juga molt un paper important el fil conductor, doncs, que es va explicant per repassar ràpidament en 50 minuts la història de Santa Maria del Pi, doncs, en més de 1.000 anys, i alhora, doncs, també amb una música excel·lent del cor Francesc Valls, que ho és de la Catedral de Barcelona i de la Sagrada Família, així com també tot l'espectacle immersiu de mappings, que realment és espectacular, com molt bé dius. És una experiència d'èxit que va començar a França, ha estat a diferents llocs, a París, a Bordeus, a Nice, i que s'està estenent arreu del món. I és la primera vegada que arrel aquí a Barcelona, en un marc realment incomparable, com és la Basílica de Santa Maria del Pi, que permet que realment sigui això una experiència extraordinàriament espectacular.
Josep Maria, d'on surt la idea d'importar això cap aquí?
A veure, des de Barquino Sacra, que és aquesta institució de l'Arquebisbat de Barcelona dedicada a fer que el patrimoni cultural de l'Església sigui valorat i alhora pugui ser autosostenible, doncs hem anat tenint contactes. I precisament teníem coneixement d'aquesta experiència que havia tingut un gran èxit. Penseu que ha tingut més d'un milió de visitants, usuaris, de persones que han fet aquesta experiència arreu del món. I ells també, nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure-ho a París i vam quedar encantats. I ells tenien ganes de venir a Barcelona, perquè és una ciutat precisament doncs, que és molt valorada en l'àmbit del turisme i del turisme també de qualitat. I doncs això és com quan diem, no?, que es troben la fam amb les ganes de menjar.
Correcte.
Doncs en aquest cas doncs, ens vam trobar el coneixement d'aquesta realitat amb ells que hi volien venir, i doncs hem trobat la manera de fer que pogués arribar a Barcelona. I jo crec que realment serà una d'aquestes coses de la ciutat que val la pena no perdre's.
No, no, i a més és un encaix fantàstic, no?, perquè estem parlant d'un edifici que he d'explicar jo, de Santa Maria del Pi, tots els que he visitat, de la fe, de tot el que representa amb tota aquesta experiència. Vull dir, l'encaix és perfecte, perquè hi pot haver alguna persona que pensi: ostres, fer això a una basílica, igual ens n'anem una mica de mare. I no, no és així, vull dir, l'encaix és magnífic.
I qui vagi veurà que realment no només és respectuosíssim amb la basílica, sinó que precisament el que vol és donar relleu. No és jugar amb la basílica,
correcte,
sinó que és donar relleu d'una manera, com diem moltes vegades, però valgui la pena repetir-ho, espectacular, el que és a l'edifici i el servei religiós de l'edifici. I precisament, doncs, totes les músiques estan molt ben pensades i trobades i amb un to, doncs, adequat i pensat en l'espai pel que ha estat fet.
Doncs és una experiència immersiva fantàstica que no us podeu perdre. Des de... Va començar diumenge? Fins quan estarà aquest luminescens?
De moment tenim previst 9 mesos.
9 mesos.
Amb possibilitat de, si la cosa funciona, com ha funcionat amb gran èxit a tot arreu, pugui tenir una certa pròrroga encara.
Mossèn Josep Maria Turull, director de Secretariat Diocesà de Turisme, Peregrinacions i Santuaris i director de la Barquino Sacra, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa magnífica. Jo he dit espectacle, però és més correcta la definició d'experiència immersiva magnífica, en tot cas. Molt amable.
Moltes gràcies.
Amb DKB, trobar un pediatre de matinada és tan fàcil com sentir plorar el teu nadó després de dir...
Avui vull dormir tota la nit.
Contracta una assegurança de salut a DKB amb atenció personalitzada 24 hores. Vine a l'oficina que tinguis més a prop o entra a dkb.es/fem-ho-fàcil. DKB, fem-ho fàcil.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Parlem d'història, enfoquem la història d'una manera dels diferents capítols que a vegades sorprenen, a vegades dius, ostres, pues... Jo sempre ho dic, quan parlem d'Òscar, sempre ho dic, la història és la que és. Una altra cosa és com la vulguis enfocar. Això ja, aquí depèn de molts interessos, dels polítics, dels no polítics, dels ideals, però la història és la que és, i ja està. Doncs parlem d'història i parlem amb l'Òscar Uceda, historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, senyor Cruz.
Com estàs, tot bé?
Bé. Avui amb ganes de parlar d'un personatge diferent, que no són aquests tipus de personatges acostumats a parlar per part dels historiadors. Una cosa que aquí fora d'Espanya sí que tenen molt d'èxit aquest tipus de biografies, però aquí no acaben d'encaixar, i per això, doncs, mira, m'agradaria de parlar d'un empresari.
Endavant, doncs parlem d'un empresari. De quin empresari parlem?
Sí. Doncs mira, parlem d'un empresari que és més conegut el pare que ell, que és el marquès de Comillas, però
home,
no el
sí.
primer, sinó el segon marquès de Comillas. El seu fill, el Claudio López Bru, és més conegut el primer, que és el que va fer la fortuna, que va ser, bueno, darrerament pel tema d'una plaça que tenia a Barcelona amb una estàtua que va ser retirada per l'Ajuntament,
sí.
perquè l'acusaven de ser esclavista, que
sí,
és un tema
sí,
que
sí.
ja podíem parlar un altre dia. No? Però el seu fill, que va ser un personatge importantíssim dins d'aquesta Espanya de la Restauració i el propietari, diguem, d'un dels holdings empresarials més grans d'Espanya, si no el més gran d'Espanya de l'època, doncs és un personatge molt curiós i molt poc conegut, i nascut a Barcelona, a diferència de l'Antonio López i López la Madrid, que va néixer a Comillas, per això és el marquès
de Comillas. Sí.
Exacte, Cantàbria, el fill va néixer a Barcelona 1853, i a més va néixer no sent el primogènit de la família de López, de la família Comillas, no estava destinat a ser l'hereu d'aquest empori empresarial, sinó que ho era el seu germà Antoni López Bru, Antoni López Bru, que el qual era molt amic de sa germà, eren dos germans inseparables, que el pare ja els va posar a estudiar i a preparar-se per portar l'empresa, però sempre pensant que l'Antonio seria qui portaria la responsabilitat de dirigir tot aquest holding empresarial, però que moriria d'una afecció pulmonar amb tan sols 24 anys.
Carai.
En 1876 aquest noi va morir, el seu germà va agafar intentant atendre'l, va agafar una afecció pulmonar que la va arrossegar tota la vida també, i va ser un noi molt malaltís, i el 1883, de forma sobtada, l'Antonio López i López, que era un home amb un gran lideratge i que portava controlada tota aquesta xarxa empresarial, va morir de forma sobtada. No? El gener va morir a Barcelona, i de sobte també el seu fill, pues, li va caure la responsabilitat de portar pues, un, tot l'empori que n'hi havia una companyia, la companyia transatlàntica de transatlàntics, Ferrocarriles del Nord també era de la família, la Ullera Espanyola, el Banco Hispano-Colonial, Tabacos de Filipines, no? Tenia pues, una quantitat d'empreses impressionant, i la reacció de la Borsa de Barcelona.
Però empreses impressionants i empreses, a més, que donaven calerons. Estem parlant de la naviera, que en aquell moment, si algú volia transportar tant mercaderies com cartes, com el que...
Eren vaixells. Tenia que passar per la transatlàntica sempre i quan tingués que anar a les Antilles. O sigui que portaven... diguem, pues, tenia pràcticament, podia anar lliurement l'empresa que volgués, però ell, tot el que eren les cartes, tot el que era amb l'Estat, pues, tenia una concessió feta per l'Estat on el transport de mercaderies, com dius tu, i tot això ho feia la transatlàntica espanyola. Llavors estàvem movent moltíssims diners, compte que dels milions i milions que va heredar, a més de les empreses, el Claudio López, un milió de pessetes de l'època, pues, una pesseta era el sou d'un obrer al dia, perquè et fixis la quantitat enorme de diners que va heredar, però també la responsabilitat de portar una empresa amb desenes de milers de treballadors, amb una persona que se suposava que no estava preparada per això i que per aquest motiu la borsa, diguem, les accions d'aquestes companyies van caure en picat durant aquest 1883, no?, a la mort de l'Antonio López. Però, de forma sobtada, pues, va aparèixer un personatge molt diferent a son pare. El Claudio López, a diferència que el caràcter de son pare era més explosiu, era un home amb una memòria fotogràfica, amb una capacitat per veure i ensumar el negoci molt gran, el seu fill era un caràcter més reservat, més metòdic, més britànic, era un home molt organitzat i molt pactista. No? Llavors, de forma sobtada, va recuperar la confiança de tot aquest accionariat i no tan sols, sinó que va començar a fer créixer les empreses d'una manera també molt diferent a la que la feia son pare. I amb un caràcter també molt diferent, que és el que li dona una característica especial a aquest empresari diferent a la resta d'empresaris de l'època. I és que, per una banda, una de les cames, diguem, seria la seva capacitat empresarial, sí. L'altra, la seva profunda religiositat. Era un home molt religiós, molt catòlic, de missa diària, no? I per la tercera, que era un home amb inquietuds socials. És un home que era conscient de que la situació obrera, a finals del segle XIX, no era bona. I que el tractament que se li donava a l'obrer no era el correcte. I que se tenia que posar solució dins d'aquestes tres potes, diguem, d'aquesta cadira o d'aquesta taula.
Sí.
L'empresa i el respecte a l'empresa i a l'ordre establert, la religió com a camí per a la justícia social que no s'estava donant. Llavors, què passava? Que dins de les seves empreses, el seu empori, pues, els seus treballadors tenien accés de forma gratuïta a la sanitat, tenien accés a l'educació dels fills de forma gratuïta, tenien pensions, tenien assegurances, etcètera, etcètera.
Això és una revolució social en aquella època, eh?
Exactament. Seria una mena de proto-democràcia cristiana o de lo que seria l'actual seguretat social, que no t'oferia l'Estat, no t'oferia el govern, sí que te l'oferien les empreses del grup Comillas, en el cas del grup Comillas, no? Tant les que estaven erradicades o que estaven ubicades aquí a Catalunya com les que estaven ubicades a Cádiz, tenia empreses a Cantàbria, tenia empreses a Astúries, tenia empreses xineses allà.
A més de tota la inversió que això significa, perquè donar educació gratuïta, suposo també serien escoles també muntades per la pròpia empori empresarial, suposo, no ho sé.
Exactament, estaven muntades per amb ell, els professors estaven a nòmina de l'empresa i també ho utilitzava perquè, per la seva banda, ell estava convençut que el camí cap a la pau social era a través de la religió i no a través de les polítiques d'esquerres. Això també s'ha de dir, era un home molt conservador, molt de dretes, i que creia que el camí cap a aquesta pau social passava per l'Església. És a dir, que les escoles eren d'Església, i qui feia les classes, els professors que ells posaven eren mossens o eren monges, i que també ensenyava ètica i ensenyaven religió a les seves empreses. Ja ho utilitzava també com, diguem que era un empresari que tenia un projecte estratègic. O sigui, ell no pensava... Te posaré un exemple. Va tindre una vaga, va haver unes vagues generals a les mines asturianes, que els mines asturians sempre estaven de vaga i on el partit, diguem, els sindicats d'esquerres eren molt potents allà. I ell va potenciar... ell anava, diguem... Per una banda anaven els altres empresaris de la zona miners que quan ell se va establir, pues, li van mirar amb els ulls perquè els seus treballadors pues, va posar això, va posar escoles, va posar clíniques, els hi posava la casa també. Ja. O sigui, si donava una sèrie de coses que atreien amb aquests obrers cap a les empreses, en comilles, mentre que ells no donaven aquests ajuts. Quan va començar la Primera Guerra Mundial, va pujar la demanda d'hulla i per això van necessitar moltíssima mà d'obra. O sigui, hi havia una escassetat de mà d'obra. I què van fer els altres empresaris? Imitar el marquès de Comillas per intentar treure amb aquests treballadors.
O sigui, va ser un precursor, després imitat per aquestes mesures socials.
Exacte. Brutal. Imitat fins que va acabar la guerra. En el moment que va acabar la guerra, els altres empresaris, com ja no sortien els números, van deixar de donar aquests ajuts, mentre que el Comillas va continuar donant-los. No? Per què? Perquè ell tenia una visió a llarg termini. Ell no ho feia com una mesura més de per guanyar diners a l'empresa, sinó que realment tenia una voluntat de transformació social, que es va quedar el que es va quedar perquè ell no es va dedicar mai a la política, però que en aquest microcosmos de les seves empreses pues, se va fer una mena d'assaig del que finalment serien les polítiques socials actuals.
Però és igual, continuaria guanyant diners. És igual, és que aplicava aquestes polítiques, però segurament continua tenint números verds, segurament.
Sí, sí, sí. O sigui, no van anar malament les empreses. Al final, quan va morir, tot va ser un seguit de tot el grup Comillas va anar cap a menys, però no va ser responsabilitat del Claudio López. Mentre ell va estar viu, les empreses van funcionar bé, i van donar diners i van tindre les seves avantatges. I, de fet, la gent s'abarallava per entrar i que li recomanessin, per exemple, treballar a la Transatlàntica.
No, això t'anava a comentar, carai, en aquella època que et recomanessin per entrar en aquestes empreses hauria de ser que t'ha tocat la loteria, eh?
Sí, he tingut l'oportunitat d'estudiar el personatge i de veure la quantitat de cartes demanant, sisplau, que mira a veure si pots col·locar no sé qui, no sé quantos a l'empresa, perquè tal, perquè si te col·locaven, pues estaves ben col·locat, vaja.
I ben atès, ostres, quina meravella. El segon marquès de Comillas seria, en tot cas.
Exacte, el segon marquès de Comillas, que cosa ja per rematar, cosa paradoxal i molt estranya, amb un empresari des de l'any 1943 té una causa oberta de beatificació a Roma.
Carai,
o sigui,
estan trigant,
existeix, eh? Sí, existeix la possibilitat, i encara està, no?, encara està en el seu procés, de que acabés sent un sant, aquest senyor.
Carai, curiosament, no té cap carrer. Hi havia una plaça pel seu, seu pare, però com has dit abans, sí, però que la van treure perquè hi havia aquestes sospites d'esclavisme, etcètera, etcètera.
Exacte, exacte. Ja podíem parlar un altre dia.
I a ella, amb aquesta, sent precursor d'aquestes coses, no li han dedicat res?
No, perquè no deixa de ser un personatge incòmode, perquè és una tercera via que mai se va posar en pràctica en Espanya, no? Una via reformista, una via pactista, en el fons.
Ja.
I el ser de dretes i religiós pues, tampoc no acaba d'encaixar amb una part de la societat, no? Però realment jo crec que és un personatge molt interessant, no? Perquè representa aquesta Espanya de l'intermig, d'un camí intermig que no va poder ser i bueno, que va acabar Espanya com va acabar, no?, al llarg del segle XX, no?, amb un enfrontament amb les dues Espanyes quan realment hi havia una tercera via que podia haver sortit una miqueta millor del que els va passar.
Doncs Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Campaña, escolta'm, gràcies un dia més per en aquest cas posar el focus en un personatge d'aquí català. Bona vegada.
Moltíssimes gràcies, senyor Cruz.
Innovador, eh? Socialment innovador, socialment... Bé, i això demostra només una cosa, que qui vol, qui té uns ideals superiors, doncs ho pot aplicar tranquil·lament. I mireu la sensibilitat d'aquest home en aquest cas. I a vegades la història tampoc és justa, eh? També podem arribar a moltes conclusions davant d'aquesta història que ens ha explicat l'Òscar. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.